Molt bona tarda, senyores i senyors. Iniciem una nova temporada del programa Converses. Com sempre, ens trobem al restaurant de l'Hotel Aerostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Has de saber que cada dissabte ens acompanyarà en aquesta mateixa taula rodona. Bé, avui és quadrada per circumstàncies doncs, que no venen al cas a explicar, però bé, és una taula rodona amb un protagonista de l'actualitat econòmica, política o social de Catalunya o també de la resta d'Espanya. I el primer protagonista de la temporada és el senyor Jordi Valls, que és tinent d'alcalde d'Economia, Hisenda i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona. Abans de ser, doncs, de tenir aquesta responsabilitat important, doncs, havia estat conseller de Treball en el govern tripartit de Catalunya, havia estat també doncs, alcalde de Manresa i director general de Mercabarna. Senyor Valls, bona tarda, benvingut. Comencem parlant de turisme. Ha estat una bona temporada turística, ha estat un bon estiu amb alguns altibaixos per algunes en fi, qüestions de protestes, però globalment ha estat un estiu doncs, bo turísticament parlant, oi?
Fins i tot diria que ha estat bastant millor abans de l'estiu que l'estiu. Jo crec que l'estiu ha estat una gran temporada, però el primer quatrimestre jo crec que va ser excel·lent, no? I Barcelona és una ciutat en què el turisme juga i continuarà jugant un paper important. Representa el 13-14% del producte interior brut, doncs, i ocupació 150.000 persones, i és important. Altra cosa és que també el turisme l'hem de començar a gestionar.
Quan parla de gestionar, senyor Valls, què vol dir? Reduir el turisme? Què vol dir exactament això de gestionar el turisme?
Primer, les polítiques públiques que hi ha hagut en turisme, bàsicament durant els últims 40 anys, Espanya i Barcelona, han sigut polítiques que tendien a la promoció de la demanda. És a dir, la promoció d'un destí, la generació d'una marca. Aquí hi ha una marca que es diu Espanya i aquí hi ha una marca que es diu Barcelona, que s'ha anat promocionant. I en paral·lel amb això hi ha hagut una millora de la qualitat substancial de l'oferta turística de la ciutat, no? I a més el turisme ha estat una conquesta contemporània, és a dir, fa 60 anys hi havia 25 milions de viatgers. En aquells moments no els hi deien turistes, els hi deien viatgers. I l'any 2019 hi havia 1.900 milions de turistes. I això és possible bàsicament, també, sobretot si tenim una visió marcadament més europea, però ha estat una conquesta de l'estat de benestar. L'estat de benestar va posar sobre la taula que hi haguessin vacances i que la gent, tothom tingués accés directament al turisme. La cosa és un element contemporani important. Quan parlem de gestionar és que les polítiques públiques ja no tan sols es centraran en la demanda, també s'han de començar a concentrar en l'oferta i en la qualitat de l'oferta. Què és el que ha passat aquest any que jo crec que és molt important? I és que el sector entén això. Entén que s'ha de gestionar. Evidentment podem dir que cadascú entén la gestió de forma diferent, però el que també entén el sector és que deixar el turisme únic i exclusivament en la seva pròpia evolució doncs genera problemes. És a dir, l'èxit s'ha de mesurar en aquests moments amb altres paràmetres. Això no vol dir que hem de renunciar als anteriors, però hi ha altres paràmetres que hem de començar a utilitzar. I per mi el fonamental és això. L'altre dia, jo quan intento defensar el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona, dic que el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona és molt important, representa entre un 3,5 i un 4% del producte interior brut. I podem fer moltes coses, però com deien els advocats, a sensu contrari, ho podem dir al revés. Tan sols representa un 3,5 i un 4%. Si vols transformar una cosa, necessites el sector privat. I si nosaltres volem millorar i volem gestionar el turisme, necessitem també el sector privat, sense que això vulgui dir que el sector públic renunci a el que considera polítiques públiques. Si vols et dic quines, més o menys, estem treballant. Bueno, aquí hi ha un instrument que es diu PEUAT, que hi ha una limitació dels hotels en certes zones de la ciutat. Bueno, jo crec que com a instrument és correcte. Si pot haver-hi un hotel al centre de Barcelona, de forma extraordinàriament excepcional, sempre i quan generi una transformació urbanística substancial. Si no, no és necessari.
Recuperació d'algun edifici.
Ara a mi m'interessa que hi hagin hotels a la Sagrera. Si la Sagrera, jo vull que hi hagin hotels, jo tindré una posició activa perquè hi hagin hotels, perquè crec que és una part de la ciutat que és absolutament necessària i ben connectada. Hi ha un altre tipus d'activitat turística que a mi no m'interessa, que són els apartaments turístics. Jo crec que la ciutat ha estat, el govern, més que la ciutat, ha estat dura. I a més, jo aprofito per enviar un missatge a la gent que, o a aquells fons d'inversió que volen invertir en apartaments turístics. Ho dic perquè m'he trobat amb el lobby i amb tot el carinyo del món, m'he trobat amb el sector i dic, bueno, vamos a tenir una batalla dura. Molt bé, la batalla serà dura per les dues parts. És a dir, un apartament turístic és un actiu residencial que té una persona, que és per la seva pròpia vivenda, que si té una altra vivenda és lògic que li busqui una rentabilitat i que busqui una rentabilitat a través d'un lloguer. però quan es converteix la búsqueda d'una nova rentabilitat per obtenir més rentabilitat com un actiu econòmic, la relació que ha de tenir amb l'Ajuntament és una relació econòmica, ja no és una relació residencial. I aquí el que sí vull deixar bastant clar és que anirem pujant la fiscalitat dels apartaments turístics fins que no siguin rendibles. I aquest és un missatge. No és un missatge pel 24, és un missatge per l'any 24, pel 25, pel 26, pel 27 i pel 28. Perquè hi ha gent que ha invertit a la ciutat de Barcelona per fer apartaments turístics. Bueno, que sàpiguen que aquest és l'escenari de futur. I aquest és un escenari de futur que també anirà acompanyat per la capacitat regulatòria que té l'Ajuntament. Nosaltres hem decidit, a través, amb el suport, perdó, del govern de la Generalitat, amb una normativa que va aplicar, que el 28 han de desaparèixer.
Tots.
Tots. Tots.
Pisos turístics en blocs residencials, no el que siguin blocs de pisos destinats a apartaments turístics.
Escolta, jo crec que la posició de l'alcalde ha sigut bastant, bastant clara.
Tots.
Tots. Perquè s'acaba l'any 28. Tots. És un problema greu.
Perdona, els pisos turístics. No m'has presentat, però els edificis on tot el bloc són apartaments turístics també?
Tots.
Tots.
Val. Doncs,
no sé si aquest... legalment això ho podran, eh? Perquè hi ha una activitat econòmica d'empreses que han invertit a comprar edificis sencer...
Amb autorització d'apartament turístic. No tenen, avui dia no tenen una relació de llicència amb l'Ajuntament. Si tenen una relació de llicència amb l'Ajuntament és una altra cosa. Però avui dia alguns...
Clar, jo em refereixo a aquest
tipus. Sí, a les que tenen llicència parlem d'unes 10.000 aproximadament.
No, primer, no, és que utilitzem a vegades els conceptes malament. Ningú té llicència.
Autorització.
Hotel, aquest hotel té llicència. Un apartament turístic té una autorització que a més es va obtenir amb 250 euros.
Sí, sí.
Amb 250 euros. Hi ha apartaments turístics que estan posats en un edifici que jo podria arribar a entendre que són positius, però avui el que tenen és autorització turística, no tenen una llicència.
Llavors,
si hi ha una part hotel que té una relació amb l'Ajuntament amb llicència, és una altra,
cosa.
Llavors es podran buscar solucions per a aquesta tipologia de blocs que són apartaments turístics.
Jo no sé si es buscaran solucions. Jo afirmo el mateix que ha afirmat l'alcalde. El 28 desapareixen tots els apartaments turístics. Perquè a més els missatges han de ser contundents.
Sí, però tenim almenys 100 o 150 edificis a la ciutat, que blocs d'edificis, que tots són apartaments turístics.
Tenen autorització d'apartament turístic. El dia que puguin aconseguir una relació amb l'Ajuntament de llicència, sí, ja en parlarem.
És aquesta la solució?
No, jo no estic parlant de solució. No, és que les coses són com són.
Sí, bueno,
en aquell moment haguéssim pogut obtenir una llicència de part hotel, amb llicència econòmica.
Però no les tenen. Però no les tenen.
I van optar per tenir una autorització d'apartament turístic.
Sí.
Si tenien en aquell moment una llicència, no pateixin, tenen una llicència de part hotel, existeixen els apartaments. I és veritat que dins d'aquesta tendència els apartaments turístics, alguns van agafar tota una propietat vertical i van fer un apartament. Però la relació és autorització. Mentre sigui autorització, nosaltres prohibirem les autoritzacions.
Molt bé, doncs...
Hi ha més coses. Hi ha més coses, a més.
Doncs ha arribat aquest moment i ja l'Àlex ha fet...
No, perquè em semblava que era...
Sí.
És una de les dubtes...
Importants.
Sí.
De l'apartament turístic.
Ha començat a parlar l'Àlex Salvo, del periòdic de Catalunya. Ens acompanya també Juan Carlos Valero, de ABC Catalunya.
Hola.
I el Manel Manchón, director de Metrópoli Abierta. Doncs vinga, micròfon.
Vale, doncs no, ha estat com una prèvia, que ha estat ben introduït, no? Com una mena de... Jo li volia preguntar al senyor Vall,
bona tarda.
Que clar, d'alguna forma es pot entendre el següent. Si el missatge està clar, perquè la decisió s'ha pres per part de l'Ajuntament sobre els pisos turístics, donat que també hi ha molts hotels que funcionen molt bé, com aquest mateix, es pot arribar a la conclusió que pot haver una certa, diguem-ho així, aliança per dir la ciutat prefereix que el turisme, quan vingui a la ciutat, vingui a llocs com hotels, com apartahotels, és a dir, que tenen la llicència, i a canvi de que no hi hagi pisos turístics, en tot cas, com a, d'alguna forma, seguint la pròpia forma de governar de l'Ajuntament, podríem mirar si hi ha marge per pujar la taxa turística. Ho dic perquè fa molt poc el propi alcalde Collboni deia les ciutats, moltes ciutats estan seguint Barcelona, a Itàlia hi ha moltíssimes que estan fent el mateix sobre els pisos turístics i és veritat que la taxa turística està molt per sobre del que cobra l'Ajuntament de Barcelona. I a la meva pregunta, perquè jo deia hi ha marge, i ell va dir hi ha marge, clar que hi ha marge. Marge potencial, no vol dir que es faci, però marge potencial.
Aviam, dues coses. Primer, l'Ajuntament de Barcelona no vol afavorir els hotels. No, home, perquè ho dic perquè pot haver-hi un equívoc. Nosaltres no volem afavorir el sector hoteler. Nosaltres el que volem, creiem sincerament, que un dels grans problemes, reptes que té les ciutats com Barcelona, com París, les grans ciutats europees, és l'habitatge. I també qüestions que afecten a la convivència. I també situacions d'alta tensió en certs entorns de la ciutat respecte al turisme. I nosaltres hem de prendre una decisió respecte a aquesta realitat. La primera que diem és que nosaltres no volem apartaments turístics. Que això beneficia els hotels? Molt bé, beneficia els hotels. La relació que té l'hotel amb l'Ajuntament de Barcelona és una relació d'activitat econòmica i com a tal tenim una clara regulació respecte a ells. I això vol dir que tenen els elements de seguretat i de convivència determinats. Un apartament turístic afecta, ens agradi o no ens agradi, el mercat d'habitatge, o com a mínim, si no l'afecta, no ajuda en el mercat d'habitatge. I després tenim problemes de convivència amb alguns entorns de la ciutat. Hi ha marge per la taxa turística? Avui, en termes legals, a Catalunya no hi ha marge. L'Ajuntament té la taxa al màxim. Nosaltres voldríem tenir més marge? Sí. I entenem també que hi ha una diferència entre la taxa fiscal que pot tenir l'Ajuntament de Barcelona que la que pot tenir l'Ajuntament de Salou o la que pot tenir l'Ajuntament de qualsevol Ajuntament del Berguedà. O la regulació de l'àmbit turístic amb apartaments o pisos turístics que pot haver-hi a Barcelona o que pot tenir Sant Jaume de Frontanyà. Però aquí, en aquest sentit, volem més marge. Amsterdam té un 12% de la facturació en termes de fiscalitat turística. San Francisco fa temps que té una taxa que també va vinculada directament a la facturació. Aquí la pregunta que ens hem de fer és: la fiscalitat turística és un instrument per controlar la demanda? Perquè la qüestió és aquesta. La qüestió principal és: nosaltres tenim capacitat de controlar la demanda? Bueno, però relativa. Nosaltres hem parlat amb Amsterdam i hem dit: no hi ha, és a dir, la taxa no és suficient per controlar la demanda, però és com tot, depèn quin preu poses. Hi ha un país que es diu Bhutan, que és petitet, que li va posar una taxa turística de $200 el dia. Això, si volies anar a Bhutan, tenies que pagar $2.000, no? Bueno, els hi va baixar el turisme un 50% i han baixat la taxa a $100, no? Bueno, doncs depèn. O sigui, jo crec que sí que és un instrument que ens pot ajudar. Però és un instrument, és la fiscalitat que ens ajuda, però també tenim la regulació. Avui a Barcelona es poden construir hotels fora de la zona 1 i la zona 2. Es pot construir hotels a la Sagrera, es poden construir hotels a aquelles zones que nosaltres diem que no són tensionades. De la mateixa forma que, com que nosaltres tenim una limitació, i és normal que la tinguem des del punt de vista del terme municipal de Barcelona, doncs hi ha hotels a Hospitalet i hi ha hotels a Sant Adrià. Hospitalet podem dir que són hotels que és oferta de la Fira de Barcelona, però bona part dels usuaris d'aquells hotels venen directament a Barcelona. És a dir, hi ha capacitat instal·lada. Hi ha capacitat instal·lada a Sitges, i hi ha capacitat instal·lada a Salou, hi ha molta capacitat instal·lada al voltant de Barcelona. La cosa, a mi no em preocupa la limitació dels apartaments turístics.
Valero. Bé,
sí, jo voldria canviar una mica de
registre.
Al maig, bueno, al juny de l'any que ve farà 2 anys, per tant estem quasi a tocar de la meitat de mandat, s'ha experimentat un canvi substancial en les relacions amb la ciutat i amb la resta de l'Estat, no? I sobretot també amb el canvi de govern de la Generalitat, amb el president Illa, etcètera, no? L'alcalde Collboni ha rebut el cap de l'Estat, no hi ha problema en exhibir la bandera de reina d'Espanya, i també Salvador Illa, etcètera, etcètera. Això és es visualitza ja la resta d'Espanya. Ho dic jo perquè parlo constantment amb els meus companys de Madrid i la resta del grup Vocento, i evidentment estan contents, no? Estan contents de que Barcelona es visualitzi de nou com a motor d'Espanya. Què fa l'Ajuntament perquè això sigui, diguéssim, una qüestió important perquè tornin les empreses que van marxar, perquè hi hagi més inversions, perquè en definitiva no només sigui una qüestió d'imatge?
la imatge és important, eh? Els gestos són importants en polític i en qualsevol cosa, eh? Pensem que alguns gestos que nosaltres, bueno, que la gent de Madrid o de la resta d'Espanya va veure respecte a Catalunya no els hi va agradar, amb alguna cosa que em diguis que hi ha certs gestos que s'han fet de Barcelona que en aquests moments es veuen de forma positiva, però jo crec que és important això, eh? I aquesta és una ciutat que ha viscut, i ho parlàvem anteriorment, no? Un procés, una complicació molt important amb el procés. És a dir, el procés va marxar 4.000 companyies i el procés va generar una tensió important i una manca i una pèrdua de reputació important a Espanya i a Europa per part de Barcelona i sobretot per part de Catalunya, no? En el cas de Barcelona, a més, també venim d'un període que hi havia molta tensió. No vull valorar-la, una tensió que venia donada per un procés de polarització important que havia la ciutat, per l'anterior govern i també per diferents sectors, no? Que impedia, a més, arribar a acords. I finalment veníem del Covid. Jo crec que tot això va generar un impacte tan important a la ciutat que li va afectar la seva autoestima i la capacitat de creure en ella mateixa. Jo crec que tot això està superat a dia d'avui. Està superat de forma definitiva? No està superat de forma definitiva. Perquè que bé que van partir a un procés similar al de Catalunya fa temps, van tardar 20 anys a recuperar-ho. 10 anys de pujada i 10 anys de baixada. Vull dir, encara ens queda bastant recorregut per intentar buscar aquesta solució. Què hem de fer principalment? Generar confiança, però també interpel·lar la gent. I des d'aquests micros jo vull interpel·lar també actors importants en els àmbits econòmics, polítics i socials d'Espanya, que si creuen que Catalunya i que Barcelona ha canviat, també han de jugar un paper important aquí. Han d'estar més presents aquí. Si Barcelona és Espanya, han d'estar més presents. I no presents únicament i exclusivament com un mercat. És a dir, Barcelona i Catalunya és un 20% de la capacitat productiva d'aquest país i de l'exportació d'aquest país. I és un mercat important per algunes companyies de l'IBEX, crec que és important, que estiguin més presents, de forma com vulguin, però han d'estar més presents. Perquè el canvi ens interpel·la a tots. I crec que des d'aquest punt de vista, quan nosaltres parlem de confiança, no volem generar confiança perquè tornin les companyies. Evidentment que ho fem, no? Però sobretot perquè és el primer element que hem de posar a la taula per intentar aconseguir inversions, siguin de les companyies que van marxar o no. Igual cosa, Barcelona és una ciutat oberta, amb ganes de parlar amb Madrid, amb ganes de parlar amb Espanya, però els actors de Madrid i d'Espanya també han d'entendre i també estan interpel·lats perquè vinguin aquí. I ho dic amb tota la, amb tot el respecte del món, perquè entenc que aquest procés l'han viscut malament, i quan un viu malament un procés, doncs li costa retornar, no? Aquesta és una ciutat de grans oportunitats econòmiques, som la capital científica i tecnològica d'Espanya i aquí poden haver-hi grans oportunitats. Som un pol d'exportació fonamental per Espanya i Espanya és la quarta potència de la Unió Europea i té un rol important a jugar amb la nova estratègia d'autonomia estratègica, autonomia industrial i autonomia energètica. I Catalunya representa el 20-25% de l'activitat econòmica d'aquest país. I és important, El poder econòmic i social i polític que té Espanya no el té sense Catalunya. I Catalunya està en aquests moments en un procés de generació de confiança. També ha de tenir aquesta resposta per part d'Espanya i per part d'aquests poders polítics i poders econòmics. I entenc, i ho dic sobretot amb molt de respecte, el procés ha estat molt dur per gent d'aquí i per gent d'allà. I ara és el moment que puguem treballar tots junts amb això, no?
És una qüestió de temps, de paciència i de
d'actitud.
Tornar a retrobar-nos, no?
I d'actitud. L'actitud l'hem de tenir tots. Nosaltres l'ha de tenir tothom. I per això dic jo que els gestos són importants. I la recuperació d'institucionalitat de Catalunya no és un tema menor, és un tema molt important. No és suficient, evidentment. Ha d'haver-hi més confiança, ha d'haver-hi més relació.
Però són imatges que són molt importants.
Barcelona també té capacitat d'interrogar en polítiques públiques quan parlem d'habitatge o quan parlem de turisme dins el marc d'Espanya i vol participar en aquest debat. És a dir, estem en aquests moments en un debat en temes d'habitatge, en temes d'immigració, en temes d'activitat econòmica, en temes de diversificació econòmica que va marcat dins Europa, que Espanya s'està interrogant i nosaltres estem aquí i nosaltres volem participar en aquest debat. No n'hi ha prou criticar la burguesia nacionalista catalana, És una minimització de Catalunya i una utilització barroera de no entendre el que és Espanya, no Catalunya, Espanya. Si nosaltres som Espanya, que també d'alguna forma es faci un esforç per ser Espanya i no estar tot el dia apuntant Catalunya.
Àlex.
El tema que li preguntava al Valero és molt important. Jo li dic que tinc un alumne de Getafe, tinc molts alumnes de fora, de l'Equador, de Xile, però ara ha sortit un alumne de Getafe, o sigui, vol dir que la gent de Madrid... Però clar, la gent de Madrid té que venir i trobar almenys una habitació. Sí. Això jo li volia preguntar sobre...
I les que van a Barcelona, a Madrid, també que en trobin. Que
sí, però ja troben, més o menys van trobant. Però aquí tenim una mica més de dificultats. Venint cap al Gran Marina, venia del Poble Nou i he passat per uns quants locals, bueno, espais, terrenys, que estan buits, que estan acotats. No sé si són públics o són privats. Ensumo que en un futur... algun habitatge públic hi haurà. Un dels problemes que tenim a Barcelona, a Catalunya també, però a Barcelona és l'habitatge públic, els lloguers públics. Venim de 8 anys on vostès també van estar al govern, amb l'alcaldessa de Colau, que es parlava molt de molts habitatges públics i molts edificis amb possibilitats de lloguer públics i pocs. A la sensació, a la ciutadania, i això quan parles amb la gent, sempre diu, es promet moltes coses però després no es fan. Quina és la projecció amb els propers almenys 3 anys que vostès estaran governant, no sé si en solitari molt temps o no, això ja ens ho dirà després, per fer habitatge públic, lloguer públic a Barcelona?
L'habitatge és l'element principal, el repte principal no que té Barcelona, sinó que tenen totes les ciutats europees. A mi, si em permets, per mi l'habitatge és la nova infraestructura. És a dir, durant els últims 60 anys o 50 sí. anys, des de que Espanya va entrar a la Unió Europea finals del 90, em sembla que és, no, mitjans del 90, finals del 90, el que hem viscut constantment, i ha funcionat bastant bé, és la creació de diferents fons de fons, FEDER, fons d'infraestructura, fons de cohesió, també ara amb l'últim pla de resiliència, etc, que van marcats bàsicament en infraestructura. Hi ha hagut una modernització de l'infraestructura brutal, però no s'ha invertit en habitatge. I habitatge és el gran repte d'Europa, no tan sols de Barcelona, i és extraordinàriament important. Jo poso un exemple, que pot sonar una miqueta raro. Jo, si fos Generalitat i em ve a Europa i em dono 1.000 milions d'euros, me'ls gasto un any. Perquè tenim un sistema de salut, tenim un sistema a Catalunya i probablement a Madrid i a Andalusia, que li poses 1.000 milions i se'ls invertirà. Amb el sistema educatiu igual, però nosaltres ens donem 1.000 milions en habitatge i tenim una gran dificultat, perquè fa temps que no tenim una màquina de construir, i això vol dir preparar el sòl, pagar les càrregues urbanístiques del sòl, poder construir. Fa temps que el sector públic no ha realitzat això. Però també vull deixar una cosa bastant clara. Jo crec que l'anterior govern va fer una gran aposta per l'habitatge públic i va millorar substancialment la inversió en habitatge públic. Va ser així. Ara, no s'arregla l'habitatge tan sol amb pulmó públic. És impossible. O sigui, l'única forma que tenim per millorar l'habitatge, sigui de lliure, o sigui habitatge protegit, o sigui habitatge social, és incentivant el sector privat.
Això és
fundamental. I el sector privat, en aquests moments, no té elements d'incentivació. No els té també perquè ve d'on ve. O sigui, el sector privat ve d'una crisi immobiliària extraordinària. És a dir, jo vaig ser alcalde abans de la crisi immobiliària, i abans de la crisi immobiliària el sector financer finançava el 110% de l'habitatge amb un promotor determinat. L'Ajuntament, el que sigui, li demanava unes càrregues determinades, més el 10% d'aprofitament mig, es pagaven i després es construïa perquè el que venia podia demanar-li una hipoteca del 110% al sistema financer. Això va generar una crisi d'habitatge brutal. Avui el sector privat, per invertir, va molt més en compte. De la mateixa forma que el sistema financer ja no dona 110%, ni el promotor ni la persona. És a dir, el sistema financer no és tan, diguem-ne, tan generós. I és normal i està bé, a més. No? Això vol dir que hem de generar altres elements per incentivar això. I crec que ens hem de preparar. Ho dic, com sector públic ens hem de preparar perquè hi haurà una gran inversió en habitatge. Quan dic inversió, hi haurà grans recursos. És diferent inversió que recursos. Jo crec que la Unió Europea posarà recursos, el govern d'Espanyol posarà recursos, el de la Generalitat també, i el que és el govern i l'Ajuntament continuarà amb la seva vocació, i que s'està fent i que està bé. Però necessitem generar més capacitat industrial per generar sòl industrial, sòl d'habitatge i també construcció d'habitatge. És el gran repte, és el gran problema. És el gran problema que tenen les noves generacions. I ara fa un moment parlava no tan sols les noves generacions, i si no solucionem l'habitatge, tampoc trobarem treballadors que puguin venir aquí a poder desenvolupar la seva activitat en un hotel o directament en una indústria. Què hem de fer? Fer grans operacions d'habitatge. N'hem tancat unes quantes. Hem adquirit el consorci sol per 1.900 habitatges, hem tancat un acord amb la Càmera de Comerç, i hi ha algunes operacions que nosaltres hem de desenvolupar. Però, sobretot, si la Unió Europea vol posar recursos en habitatge, que sapien clarament on els pot posar, que no siguin recursos al promotor. No dic per un problema amb el promotor, Tenim altres barreres abans del promotor, Necessitem generar sol.
No hi ha sol, no? Menys a Barcelona,
No és que no hi hagi sol. No és que hi hagi sol.
Barcelona té uns límits,
Sí que n'hi ha.
Sí que n'hi ha. Però generar sol per construir... hi ha encàrregues i no és fàcil, és dir,
els promotors privats estan esperant que això passi, aquest canvi de
registre. Sens dubte que és un dels reptes que nosaltres tenim i tenim aquest trimestre, és si tenim una proposta lo suficientment atractiva com per incentivar el sector privat que pugui invertir dins l'àmbit de l'habitatge, i això té a veure amb el 30% de protecció i això té a veure en la mixtura d'usos que nosaltres podem fer amb el que és la planificació.
Aquest trimestre.
Intentarem fer-ho en aquest trimestre. Entre aquest trimestre i el primer trimestre de l'any que ve, nosaltres farem una proposta sobre la modificació del 30%.
Clar, perquè quan s'explica, dient, perquè s'ha informat que l'Ajuntament té la intenció de retirar aquesta mesura...
Modificar-la.
El fet és que encara és vigent. Encara és vigent, fins que no hi hagi una altra, no?
Sí, però...
I s'ha d'aprovar amb algú a l'Ajuntament.
S'ha d'aprovar amb algú les coses. És a dir, tenim una realitat política que és la que és i que, a més, ens hem d'acostumar i que, aviam, qui ha de donar resposta amb el sentit de que hi hagi seguretat a l'hora de prendre decisions, sense cap mena de dubte, són els polítics de les formacions polítiques i, sobretot, qui té govern, no? Qui té la responsabilitat de govern. Però la realitat és la que és. És la que és aquí... a l'Ajuntament de Barcelona, és la que és a la Generalitat de Catalunya i és la que és el govern d'Espanya. I aquesta fragmentació ens obliga a totes les formacions, a totes, més responsable el govern, a intentar arribar a acords. I jo sóc optimista, jo crec que arribarem amb una modificació de la norma.
I una altra qüestió, perdona, molt ràpid, que és que ho deia també en l'entrevista a l'alcalde Collboni amb el president Illa, és la tramitació que s'ha d'agilitzar, que encara o sigui que és un procés administratiu molt lent.
La llicència.
I aquí totes les administracions, totes, tenen un problema. No?
Sí. Bueno, un dels temes, si realment Europa es vol agafar en sèrio tot el tema de l'habitatge, i ho farà, ho dic perquè encara s'ha de constituir la nova comissió, i a través de la nova comissió també apareixeran posteriorment els recursos. I si encara estem amb la comissió anterior de la Unió Europea, i la von der Leyen ha dit públicament que constituirà un comissionat específic per habitatge, és a dir, com si existís un ministre d'habitatge que no existia a Europa. Jo crec que un dels aspectes no tan sols els recursos, que jo crec que hi seran, sinó si Europa ens pot ajudar a agilitzar certa normativa. Tenim una estructura normativa extraordinàriament complexa, que a vegades fa fins i tot que una llicència tardi més que una planificació urbanística.
Sí, jo a mi en aquesta línia voldria assenyalar que el full de ruta encarregat a Mario Draghi en el sentit de que la Unió Europea recuperi empenta davant de Xina i Estats Units assenyala tota una sèrie d'inversions per recuperar la indústria, per recuperar una posició de més rellevància i entroncant amb l'habitatge podria ser aquesta una de les oportunitats i aquesta en quant a ajuda europea i després en quant al plan UMES, més sobre el terreny, el paper de la institució de l'àrea metropolitana de Barcelona, que encara no té aprovat el Pla General Metropolità. No està aprovat. De 1975 fins ara encara estan en els tràmits de la lentitud que deia vostè.
Del 76, dius?
Jo crec que són dues figures diferents. Un és el Pla General Metropolità, que sí que està aprovat. Altra cosa és el PDU.
El Pla General Metropolità sí que està aprovat des de llavors, no?
Sí.
Però clar, el nou, diguéssim, encara no.
No s'ha
aprovat encara, definitivament almenys.
No.
Llavors,
segur que no.
Tenim allò, diguéssim, la possibilitat d'aquest recolzament de la Unió Europea amb el que apuntava vostè, senyor Valls, en el sentit del comissionat d'habitatge, en el sentit que diu Draghi de posar més allò, fins i tot allò, finançar deute europeu, no?
Sí, deute
europeu, que això és un gran pas endavant, no? De cara al federalisme europeu, no? Però això és un altre meló.
Una altra història.
I aquí, en el terreny, diguéssim, metropolità, que seria, vostè ha comentat, diguéssim, hotels, hospitalets, Sant Adrià, l'àmbit metropolità el té vostè al cap. Per tant, seria aquesta també la doble mesura, Europa, ajut, l'habitatge, una política més metropolitana, com la veu? Des de
no, una visió de metropolitana, quan parlem d'habitatge, quan parlem de mobilitat i quan parlem de diferents àmbits, és obligada. Jo crec que l'àrea metropolitana en aquests moments presta serveis metropolitans quan parlem de residus, quan parlem d'aigua, quan parlem de mobilitat i de transport, que estan funcionant, jo crec, bé. El Pla General Metropolità determina diferents usos. Hem creat instruments que jo crec que estan funcionant bé, com la societat mixta d'habitatge entre sector públic i sector privat, que ja comença a fer operacions, però certament... certament que és absolutament necessari en certs àmbits, com pot ser l'habitatge, tenir una visió clarament metropolitana, perquè els efectes a Barcelona afecten també dins el marc metropolità. I el que hem fet de moment és crear un instrument metropolità d'habitatge com a promotor, que està fent operacions que crec que són interessants i que des de Barcelona la nostra voluntat és reforçar-ho en el possible també. I amb el sol que nosaltres puguem tenir, també part d'aquest sol també el destinarem amb l'operador metropolità, si l'operador metropolità té interès en participar en algunes operacions en un futur que volem plantejar sobre la taula, no?
Molt bé, esteu escoltant com cada dissabte el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, inaugurant temporada aquest dissabte en companyia del senyor Jordi Valls, que és tinent d'alcalde d'Economia, d'Hisenda i de Turisme de l'Ajuntament de Barcelona, en companyia de l'Àlex Salmo, Juan Carlos Valero, del Manel Manchón. El senyor Valls parlava abans de la vivenda com una nova infraestructura. Jo li vull parlar ara de dues infraestructures importants per Barcelona, per Catalunya i per l'àrea metropolitana: el port i l'aeroport. Uh-huh. L'ampliació de l'aeroport, jo no sé si ha d'anar conjuntament amb l'expansió que vol fer el port de Barcelona també. Aviam, aquesta ampliació de l'aeroport, hi ha una comissió tècnica que es vol posar en marxa, ho va anunciar el president Illa, està treballant, 3-4 mesos hi ha d'haver una solució. És imprescindible aquesta ampliació de l'aeroport del Prat, senyor Valls, i en relació amb el port també, si ha d'haver-hi una bona simbiosi, una bona sinergia entre uns i altres?
Començo contestant al port i després vaig a l'aeroport, no? La meva percepció és que no hi ha una afectació en la possible ampliació de l'aeroport amb el port. Hi ha una afectació, que no és menor, respecte a unes grues post-Panamax, degut al creixement del gigantisme dels vaixells. És a dir, els vaixells abans tenien 3.000 teus, que són 3.000 caixes, després 11.000, 12.000, i ara ja van a 24.000 teus. Això vol dir que les grues post-Panamax han de ser molt grans. Però és l'única afectació. L'única afectació, i que en tot cas és un tema de cono de seguretat.
Això ens ho va explicar aquí el president del port, sí, el senyor Sant Salvador, que és la gran demanda, no? I demanava la col·laboració amb l'aeroport en aquest
sí,
sentit.
Sí, jo crec que la col·laboració ha de ser, i després, bàsicament això afecta a la terminal que volen ubicar davant de la terminal Hutchinson, i suposo que tècnicament pot haver-hi una solució, però l'única afectació és aquesta, és a dir, d'unes grues que volen créixer 4 o 5 metres i afecta el cono de seguretat dels avions que volen aterrar a l'aeroport. Però no hi ha cap més altra afectació en absolut, que a mi em consti. Llavors, respecte a l'aeroport, parteixo per una afirmació. L'ampliació de l'aeroport de Boston el van promocionar bàsicament la Universitat de Boston i el que és el MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Per què ho van fer aquesta gent? Per què volien l'ampliació de Boston? Bàsicament per la connectivitat. Per la connectivitat intercontinental e internacional de Boston, per millorar-la, perquè tenen un centre de coneixement extraordinàriament important en termes de recerca, i els interessava que els seus investigadors, els seus professors, puguin tenir una bona interconnectivitat. Pues això és el que volem fer a Barcelona. Nosaltres no volem ampliar l'aeroport pel turisme. Nosaltres volem ampliar l'aeroport perquè, si volem un model econòmic a aquesta ciutat, requereix una millor interconnectivitat intercontinental. principalment aquella que va directament vinculada a Àsia, aquella que va vinculada a Middle East. Lògicament ens interessen també altres zones, però entenem perfectament en aquests moments que Madrid és el hub llatinoamericà de British Airways, bueno, doncs ho serà, nosaltres tenim les nostres connexions també amb Llatinoamèrica. Però volem per això, jo fec una altra afirmació. Si no ampliem el port, i fent l'afirmació que jo he fet i que continuo fent, que la demanda turística és imparable, estarem condemnats al monocultiu turístic. I a mi el turisme, he dit abans anteriorment, que és una activitat que a aquesta ciutat li interessa preservar, però li interessa controlar. Si no tinc la capacitat de tenir connexions intercontinentals, l'ecosistema universitari i l'ecosistema de recerca d'aquesta ciutat és un ecosistema que patirà, és a dir, que no tindrà capacitats de creixement. No, per això m'interessa. Jo l'afirmació el faig al revés. Si no tinc ampliació de l'aeroport, depèn del monocultiu turístic. I després una última afirmació. Aquest país el que s'ha de preguntar és si volem o no volem l'ampliació de l'aeroport. Si volem l'ampliació de l'aeroport, busquem la millor solució. Hem estat durant 4 anys discutint si l'autopista ha d'anar per aquí, si l'autopista ha d'anar per allà. Foment fa una proposta. Un grup de 3 enginyers fa una altra proposta. L'altre fa una altra proposta. Jo crec que cap de nosaltres, ho dic amb tot el respecte del món, tenim la capacitat suficient de quina és la millor proposta. La pregunta és, volem o no volem aeroport? Si volem aeroport, intentem fer la millor proposta possible, en termes ambientals, en termes de seguretat. Però jo crec que no s'ha donat resposta a la primera pregunta, si el necessitem o no el necessitem. I jo crec sincerament que sí. I tinc plena confiança en el govern de la Generalitat perquè això tiri endavant.
Sí, bueno, volia tornar a la política municipal, perquè l'has presentat...
Tens el micròfon.
L'has presentat com el regidor d'Economia i Senda, Promoció Econòmica...
M'han presentat.
Són moltes carteres.
Masses, a vegades, penso.
Això és perquè sou pocs regidors al govern. Quan això anirà canviant? O sigui, quan Esquerra col·labora amb el govern, ja no dic que entra amb el govern, sinó col·labora amb el govern... El
quan s'implicarà la governabilitat?
El govern,
no?
ja col·labora amb altres partits. Quan els comuns entraran o no? O això és una via que de moment... Perquè segurament el govern està satisfet, però tantes carteres són impossibles portar-les bé. O sigui, no sé quin és el seu horari laboral, però imagino que comença a les 7 i acaba a la 1 de la matinada.
O quina cartera delegaria el senyor Valls?
Hi ha un acord amb Esquerra Republicana,
Economia, Hisenda,
Promoció Econòmica, sí. Promoció Econòmica. Bueno. Ara es poden desdir o no sé.
Bueno, deixem que contesti ell, no?
No, aviam, el que diu l'Àlex Salmon té tot el sentit del món, és a dir, som 10, és un esforç des del punt de vista físic important, però jo, per torneu-me, deixeu-me anar al principi, aquest govern governa, l'important d'un govern és que governi, i aquest govern governa, que està fent un esforç, bueno, però està fent l'esforç, jo miro de venir cada dia per metro per donar-me en compte que jo he vist molt bé, però aquest govern governa, i crec que durant aquest any hem demostrat que governem, que prenem decisions, i que la ciutat des d'aquest punt de vista ho ha demanat. Que aquest govern voldria tenir una ampliació o generar més confiança amb altres forces polítiques, sens dubte, i des d'aquest punt de vista vam poder generar una confiança amb Esquerra Republicana l'any passat perquè ens aprovessin, perquè tinguéssim la majoria pel pressupost, majoria que no va ser suficient, i després vam aprovar el pressupost a través d'una moció de confiança, però vam obtenir un àmbit de confiança, i crec àmbit de confiança que nosaltres anem mantenint. La decisió de si el pressupost 2025 o la governança d'aquesta ciutat Esquerra Republicana jugarà un paper en el futur o no, és una pregunta que se li ha de fer Esquerra Republicana. És a dir, jo no puc respondre a això. Jo l'únic que puc respondre és a la història que he tingut jo com a regidor d'Economia durant aquest any. Bueno, doncs hem tingut un àmbit de confiança amb el pressupost, que jo crec que ha sigut positiu, àmbit de confiança que també es va veure amb l'increment de la taxa turística aquest mes de juliol, en el que també van participar altres formacions polítiques. No? Respecte a comuns, jo avui, bàsicament pel que diuen la formació comuns, ells no es veuen al govern, doncs no respondré, si no, és a dir, no donaré resposta si els vull al govern o no, si ells mateixos diuen que no volen estar-hi, no? Però crec que també amb els comuns hem de intentar generar àmbits en els que puguem treballar conjuntament. Però també li diria exactament el mateix amb Junts. I això no vol dir que vulgui fer geometria variable. És que la geometria variable l'ha de fer el govern, però també l'ha de fer l'oposició. Si tenim la governança que tenim aquesta ciutat. I quan un governa, està l'oposició i pot ser molt dur amb l'oposició, però ha de tenir la responsabilitat de quina governança vol donar amb un govern en què nosaltres en tenim 10, l'altre en té 9, l'altre en té 11, l'altre en té 4, l'altre en té 3 i l'altre en té 2. I això interroga també amb els grups polítics. I crec sincerament que se senten interrogats. Jo crec que Esquerra està tenint, ha tingut fins ara una actitud de dir, bueno, volem col·laborar, entrar al govern és una altra cosa, pues, escolta'm, és una decisió que han de prendre ells. I la nostra actitud serà, en totes les formacions polítiques, intentar arribar a acords. També en comuns. També en comuns. És possible, no és fàcil, però nosaltres continuarem governant. És a dir, obtenint el suport, doncs, bé, si no obtenim el suport, doncs continuarem governant amb els instruments amb els que tinguem capacitat per aprovar el pressupost, per aprovar ordenances i sobretot per gestionar la ciutat dia a dia i amb una projecció de futur que crec sincerament que és el que estem fent en aquests moments.
Que és la línia que anirà la negociació dels pressupostos de 2025, senyor Valls?
Perdó?
És la línia dels pressupostos de 2025.
Jo a dia d'avui, jo a dia d'avui he parlat. Avui a dia he parlat
tot,
avui he parlat fins ara amb el pressupost i ordenances, he parlat amb totes les formacions polítiques, em queda pendent parlar amb el PP i parlarem amb el PP, perquè sincerament crec que és la meva obligació, intentaré buscar les màximes complicitats amb tothom. L'escenari ha canviat, en un any a Barcelona ha canviat. Veurem fins on ha canviat, però hi havia uns líders fa cosa d'un any i d'aquests líders tres han desaparegut, dos han desaparegut i un ha dit que marxarà. Quan dic la paraula desaparegut no ho dic de forma despectiva, senzillament han marxat. L'alcalde Trias va dir que marxava, l'Ernest Maragall va dir que marxava i l'alcaldessa Colau ha dit que marxarà. Qual cosa, l'escenari és diferent i l'escenari ens interpel·la a tots. I ser regidor, governis o estiguis a l'oposició, vol dir assumir responsabilitats. I la principal responsabilitat que tens és governar, ser alternativa i ajudar a la governança. I això passa a l'Ajuntament de Barcelona i passa a tots els àmbits. Es pot fer més bé o més malament, però aquesta és la realitat.
Molt bé, ens queda un minut i mig de programa. Algú vol interpel·lar alguna darrera qüestió?
No, Copa Amèrica, però... no? Que no hem parlat
de la Copa Amèrica. Falta valorar ràpidament. Bueno, la cirereta, no?
Jo la Copa Amèrica he dit anteriorment i ho reitero que la valoro positivament, perquè hi ha hagut dos Copes Amèriques. És a dir, la primera és l'impacte que va tenir el fet que es donés la Copa Amèrica a la ciutat de Barcelona a principis del 21, i jo crec que va tenir un impacte molt positiu de veure com es podien posar totes les administracions en línia i, a més, veure que Barcelona tenia capacitat de treure un esdeveniment esportiu de primera magnitud. I aquell moment va ser molt important. I ara estem fent una Copa Amèrica que deixarà llegat a la ciutat de Barcelona en termes d'economia blava, deixarà llegat en termes de responsabilitat d'aquesta ciutat respecte al Mediterrani i respecte a millorar el que és la cultura nàutica d'aquesta ciutat. Però també la ciutat deixarà llegat a la Copa Amèrica. Si aquesta no és una ciutat neutra en què nosaltres som host, si nosaltres també incorporem elements importants, el fet de que hi hagi una Copa Amèrica femenina o el fet que hi hagi una Copa Amèrica de joves és una gran aportació. Que hi ha gent que està en contra de la Copa Amèrica, jo ho entenc, no busco les unanimitats, crec que és molt difícil buscar les unanimitats, però si m'hi diuen fer un balanç avui, per mi el balanç és positiu en termes de marca de ciutat i en termes de presència internacional d'aquesta ciutat.
I tenim números per tornar a repetir pròxima edició, senyor Valls?
El compromís que té aquest Ajuntament és el 24. I nosaltres treballem pel compromís del 24.
Molt bé. Doncs, de dit això, tanquem la conversa d'aquest dissabte. Gràcies al senyor Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia, Hisenda i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona per acompanyar-nos. Bona tarda, moltíssima sort. I també a l'Àlex Salmon, Juan Carlos Valero i al Magda Manchón. Dissabte que ve, com sempre, més converses des del restaurant de l'Eurostars i la Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé. Adéu-siau.
Bona tarda, moltes gràcies.